오케이.
ICAT, la radio inquieta. Generació Digital, amb Albert Murillo.
Benvinguts al Generació Digital. El d'avui és el programa número 1008 i ens acompanyaran a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio a ICAT, de fet, el millor estudi que hi ha a la ràdio, doncs els integrants de Piccolo Studio, per parlar-nos de l'Afteràs. L'Albert García ha jugat unes quantes hores a l'Street Fighter 6. Ens sabrem les seves conclusions i impressions i, entre moltes d'altres coses, parlarem una setmana després de la showcase del PlayStation.
Has descarregat Generació Digital.
El Roger Fontarnau, he vist també el Pol, el Dani Jiménez. Avui teníem tres tècnics.
Avui som molts.
Sí. La peixera fora de la peixera.
Jo crec que veuen la complicació. Hosti, el R2D2 també. Controlant des de dins, allò, com el, com es deia la nau? AXXXX, com es deia la nau?
X-Wing. Hi ha moltes naus.
Bueno, ja ho sé, però...
Podria ser l'Enterprise, podria ser tantes naus.
Sí, sí, sí. La pregunta, no que... O sigui, perquè t'entès, però la pregunta és veritat que és complicada.
Sí, és veritat, és veritat.
La Normandy...
Que fa molts anys... Això és la connexió mental que tinc amb ma mare, que un dia em va dir... Com es deia la... Això és història verídica, eh? Sí. Com es deia la pel·li aquesta? Diu, la de... Hi ha un cotxe groc, dic Tiburón, diu aquesta. Això és verídic, eh? Va dir Tiburón, pare, i va dir essa. I se'n va anar, es va quedar tan tranquil·la.
I tu molt ràpid.
Jo que sé, sí, a casa teníem la mania de... Com es deia l'actor aquell? I tots dèiem Susan Sarandon. Sempre Susan Sarandon. I la primera manera era o Tiburón o Indiana Jones.
Val, d'acord.
I per una vegada va clavar.
Molt bé, molt bé. Doncs res, el Roger Fontarnau, el Pol Regàs i també el Dani Jiménez donant suport al control de so. Elisabet Sánchez, Albert García, Víctor Matute, com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Sí? En general, sí? Sí. Aquesta setmana hem fet preguntat coses, no?
Sí. Volem saber, o hem volgut saber, si els nostres oients havien jugat a Street Fighter.
Sí.
I a veure, anar un pas més enllà. Saber quin era el personatge del qual no n'estaven contents o no havia estat mai el seu preferit.
O sigui que no l'elegien a l'hora de jugar.
El més odiat.
Exactament.
Sí, sí. Què han dit els oients?
Doncs mira, hi ha una mica de tot. El Roger Valdomà deia que per ell el Vega era el que menys. Diu, si es digués pagar, encara. Però un torero, no, gràcies. Sí. El Daniel Casadevall diu que el Sagat i el Balrog, pels seus moviments que mai li han agradat, bueno, i a més afegeix que Sagat sona cagat. Bueno.
No, escolta'm, aquest segons que cadascú... Sí.
Molt bé.
Molt bé.
L'Obi-Wan diu que mai es va acostumar a jugar amb el Blanca ni l'Onda. El Serafí Lliteres no li agradava el Dalshim. Street Fighter 2 diu que el personatge era el més fluix i era prou ridícul.
Quina falta de respecte.
Aquí l'ha tocat,
Quina falta de respecte.
És veritat que a tu era un dels teus preferits?
Sí?
No, però el Dalshim se l'ha de respectar.
D'acord, d'acord.
Que és un tio que està allà a la Índia, que està levitant, està tirant foc per la boca.
I està gran,
I està gran.
D'acord,
d'acord, ho entenem. Què diu el Ventosa?
El Ventosa diu el Ken Masters, una bessura pifa amb poc carisma.
Veig que cadascú, sí, els oients...
Jo pensava que potser n'hi havia un que era com el... O dos, que era el menys. Però sí que hi ha una mica de varietat.
Molt bé.
I el Ventosa afegeix, en Vega era el Bison i el Bison era el Vega, oi? Que aquí li van canviar el nom.
Sí,
i el Daniel Casadevall a més aclareix que tant el Vega com el Bison com el Balrog tenien noms intercanviats. El Bison era originalment el Vega, el Balrog era el Bison i el Vega era el Balrog. Diu que creu que els intercanvis era perquè el Bison era massa semblant al Mike Tyson.
És correcte, sí? És correcte aquesta dada. Sí, perquè el lluitador, que és com un boxejador, a la versió japonesa del videojoc s'assemblava moltíssim.
I es deia Bison.
Es deia Bison i M. Bison, en comptes de M. Tyson, i van haver de canviar-ho a la versió occidental del joc.
Molt bé, i el que res mata?
Doncs per ell el pitjor era en Gail. Diu que li feia molta ràbia que els seus atacs especials et feien prema 2 segons enrere o avall per executar-los, i amb aquest temps et matxacaven. I quan el feien a CPU, en canvi, ho feia instantani.
Ja, clar. És que la CPU, clar, sí.
No tens mai aquest sistema de lluita de Street Fighter de tenir personatges que han de tirar cap enrere?
Ja.
No ho entes mai.
Això té un concepte. El zoneo.
El zoneo.
Hi ha personatges que fan el zoneo.
Ara diré un altre. A mi dame futxis. A mi dame neutral en futxi. Jo també sé paraules.
No li piquis, no li piquis. Molt bé, som a twitch.tv/generaciodigital si els oients volen dir la seva.
Sí, en Roger Baldomà afegeix. Això del Tyson Bison ja sembla els jugadors del Pro Evolution Soccer.
És veritat.
És veritat, és veritat.
Pregunta mítica. Aquells noms mítics.
Molt bé, doncs res, comencem. Som al Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
Generació Digital, els dissabtes a les 10 del matí a ICAT.
Aquesta setmana, com ha anat, Eli? Crec que has jugat a un joc que van recomanar-te, no sé si és la setmana passada mateix,
sí,
o fa dues setmanes, potser.
La setmana passada hi havia un oient que demanava si li podien passar jocs per mòbil, si pogués ser per Apple. Però va haver un altre oient que li va passar una pila de noms.
Molt bé.
I entre ells estava aquest joc que es diu 12 Minutes, que, bé, l'única cosa que té és que has d'estar subscrit a Netflix per poder-hi jugar de manera gratuïta.
En aquesta versió.
Exacte.
Bé, molt bé.
La veritat és que m'ha semblat fantàstic. És una aventura gràfica, tipus point and click, en la que has de resoldre una història en només 12 minuts, que pot semblar senzill, però no ho és gens.
Són 12 minuts reals? O no, o...
Sí, perquè cada 12 minuts passa una cosa que et fa tornar al principi. I aleshores, si en aquests 12 minuts no ho has resolt, doncs tornes a començar. Què passa en aquests 12 minuts? Doncs que has d'anar traient una sèrie de conclusions a mesura que proves opcions diferents.
Sí.
I això et farà, al final, arribar doncs, al final de la història. Que resulta que no només té un final, un possible final, en té 7 de diferents.
D'acord.
Per tant, cada pista et va portant a un d'aquests finals diferents fins que aconsegueixis arribar a una d'aquestes resolucions.
Molt bé.
Com comença el joc? Doncs sempre hi ha un senyor, que ets tu, que entres a casa teva i allà t'està esperant la teva dona, que t'està esperant amb el sopar fet, per sopar. L'acció principal passa en un saló cuina, on hi ha una sèrie d'objectes on pots agafar i pots combinar entre ells, però també tens dues habitacions més, el lavabo i l'habitació de matrimoni, i encara trobes una tercera estança per interactuar, que és un armari ple de roba.
Molt bé, veig que tot això t'ho has estudiat,
sí.
Eh?
Sí, sí. És molt fàcil perquè és el que veus, no hi ha més enllà. És, tota l'estona veus el que hi ha.
D'acord.
Aleshores, amb aquest escenari, doncs això, has de recollir objectes, has de combinar-los entre ells i tocar diferents elements. També has de tenir converses amb la teva dona, triant diferents preguntes on obtindràs diferents respostes i això et conduirà per un fil o per un altre. I tot això has d'aconseguir resoldre-ho abans que entri un policia acusant la teva dona d'assassinat. Quan ell entra i et derrota, perquè no has trobat la solució, doncs han passat aquests 12 minuts i el temps torna a començar. I tornes a aparèixer a la porta del teu pis amb tots els objectes allà on eren quan has entrat el primer cop, és a dir, tot torna al seu lloc i has de tornar a començar.
Perdona una pregunta, quan passen aquests 12 minuts el que passa és que entra el policia
i si no es resol de la manera de treure-te'l de sobre, de no eliminar-lo però sí desactivar-lo i tal, el tio és que no pots fer res.
És com un malson, no? L'obertura de la porta de la policia.
Exacte. I tornes a començar i sí, tens la sensació de que t'han estomacat i que allò torna a començar, però amb aquella experiència del que t'ha passat la vegada anterior, l'anterior, l'anterior, i així vas acumulant experiència.
Molt bé.
Sí, ja està. Sembla fàcil, però tela.
Has arribat a alguna de les...
Sí.
Dels finals?
Sí.
Sí.
És a dir, ja sé quin és el final.
Molt bé.
Sí, senyor.
Jo no vaig poder, no vaig poder.
Per
no?
Què?
Se'm va fer bola. Se'm va fer molta bola. Va arribar un moment que és que el policia és el William Dafoe. És que t'entri William Dafoe amb aquesta mala llet.
Sí.
I una vegada que el vaig emmanillar i el vaig tancar a l'armari, i va sortir amb manillet, sí. I em va fotre un cop de cap i em va matar.
Surt i et torna... Sí.
Però bueno.
Et torna a estomacar.
Va arribar un moment que em vaig quedar tan encallat... Més, recordo que estava jugant en directe. Era tal l'encallament i no veia res per tocar, per mirar... aquests 12 minuts van començar a fer-se bola, i jo sóc dels que no va poder.
Ja. Hi ha un moment que fa bola, però jo t'he de dir que he buscat la manera de sortir-me.
Bueno,
és que si no... Sí, clar. Que és veritat que hi ha un moment que fa bola perquè és que no trobes... No trobes
la majoria
com...
de la gent que conec va haver de mirar... Jo no vaig voler.
Necessites saber com fer-ho, perquè és que vols saber com acaba allò després de tanta estona de jugar.
Però la idea és molt xula, és com com la pel·li del Bill Murray. És el,
sí, exacte.
El bucle temporal.
Totalment.
Repetint. Superguai.
Sí, senyor.
Doncs anem a la valoració i comencem, si et sembla, pel disseny artístic.
Doncs em sembla un joc molt bonic. Sempre veus l'acció des de dalt, cosa que t'ajuda a tenir una millor visió de la situació, un 4.
La música i els efectes.
Doncs és una música tipus banda sonora força xula que dins de l'acció no l'escoltes en primer pla, per tant no et molesten de poc a l'hora de pensar, i els efectes, doncs tot va acompanyat amb els seus sollets, molt guai també, un 4.
Jugabilitat.
A l'inici és una mica frustrant perquè tornes a començar sempre en el mateix lloc i encara no has obtingut gaire pistes i arriba aquest moment que fa bola, sensació d'una mica de lentitud, li posarem un 3.
La narrativa.
Doncs és una història molt ben filada d'un assassinat i una acusació que s'ha de resoldre amb moltes diferents respostes, un 4.
Molt bé, anem cap a les mecàniques i els aspectes tècnics.
És molt senzill de jugar, només fent clic sobre els objectes i lliscant per combinar-los entre ells, un 4.
La dificultat.
No és gens fàcil, tot i que no arriba a ser desesperant, és a dir, jo crec que en algun moment de la vida pots trobar solucions. S'ha de tenir paciència, un 4.
L'originalitat.
Doncs tant per la perspectiva del joc com per la qüestió del bucle i les diferents maneres d'arribar al final, em sembla molt original, un 5.
I anem a les plataformes amb les quals es pot jugar.
Doncs tenim Android i iOS, un 5.
Molt bé. Doncs continuem amb Generació Digital.
Generació Digital.
Doncs avui estem molt feliços de compartir estudi altre cop amb les persones de Piccolo Studio, algunes de les persones, un estudi que posa fil a l'agulla per manufacturar videojocs, que és el que sempre volien fer quan van començar a crear històries interactives. Avui ens presenten el seu segon videojoc, a l'Afteras.
A Afteras som a un món posthumà on sembla que hi pot haver una segona oportunitat per la vida a la Terra. Som Gaia, que a la mitologia grega personifica la fertilitat de la Terra, i aquí haurem de salvar les ànimes dels animals que ja no hi són.
Alexis Colomines i Jordi Ministral, benvinguts al Generació Digital altre cop i regalar-nos el vostre temps.
Gràcies.
Hola, gràcies.
Perquè ara ho recordàvem, van venir setmanes abans de la pandèmia, quan estàvem feliços, sí, saps? Ningú sabia.
Inconscients de tot.
Sí. Recordo que ho vam fer en aquella època. Escolta'm, va ser això el desembre de l'any 2019. Per cert, podeu preguntar com vulgueu, vosaltres, aquí a la taula.
Tenim preguntes.
Molt bé. Quan vau venir a parlar del vostre primer joc, a l'Arise, a Simple Story, recordo que parlàvem de la mirada enrere que fèiem de la vida, no? I ara fem també una mirada enrere de la Terra. I el joc, et construeixes un camí cap al futur, com si diguéssim. Podem dir que, bueno, han canviat... vosaltres mireu molt al passat, no?, en els videojocs?
Jo diria que Arise va néixer a mirar enrere, perquè estàvem tenint una crisi de la mitjana edat, vam mirar enrere, vam decidir canviar completament de vida, crear Piccolo, i per Afteras vam decidir mirar endavant, però amb la idea de llegat, no?, que creixem a les generacions que venen, no només als nostres fills, només endavant, no? Llavors vam arribar al punt aquest de dir, val, com a espècie que deixarem enrere, perquè se'ns recordarà, no?
Molt bé. És un missatge molt optimista.
Però aquest és el punt de partida, no? Llavors intentem construir a partir d'aquí.
De fet, nosaltres, tot i que el punt de partida és el que és, nosaltres creiem que és una història d'esperança quan arribes fins al final, vale? Perquè sí que sempre hem opinat que quan tu mires el futur, el llegat que deixarem enrere, i penses, sempre fem una pregunta hipotètica, no? Si d'aquí, és igual, mil milions d'anys hi hagués una altra espècie intel·ligent al planeta que no som nosaltres i trobés restos de lo que nosaltres vam ser, què pensaria? Vale? I llavors nosaltres vam començar amb això i quan tu penses en això, avui en dia, normalment, sobre el futur hi ha dues mirades, vale? Hi ha l'apocalipsi, o sigui, tot està perdut, ho farem molt malament, bla, 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 i llavors hi ha la mirada del negacionisme de... Quin problema? Cap problema, no? Però hi ha una veu que nosaltres sempre hem cregut que està infrarepresentada, que és la de l'esperança, la que diu, vale, sí... Hi ha problemes, però bueno, la humanitat s'ha enfrontat a molts problemes abans que aquest i tenim la capacitat per resoldre'ls. No? I nosaltres volíem una mica fer un joc on el resultat final emocional, perquè nosaltres mai fem discursos en paraules, sempre ens agrada que el resultat final sigui una sensació, sigui sempre aquest punt de sí, hi ha reptes per davant nostre, però no està tot perdut. No? I que el resultat, et quedis amb aquest punt de trist però esperançat, que és una línia melancòlic, que és una idea, és una línia molt fina, però que hem decidit que valia la pena transitar a veure on ens portava.
Molt bé. L'heu jugat? Pazos, tu l'has jugat. Sí, Alberto, sí. També?
També.
Perfecte. Eli, tu no l'has jugat?
No.
No passa res, encara...
Dura més de 12 minuts, que t'ho dic jo.
Sí,
d'acord. Sí? Jo l'estic jugant... Abans de començar.
Per cert, l'estic jugant a Steam Deck. Funciona molt bé, encara que fa l'avís de que els, em sembla que els textos són petits, però no hi ha problema en absolut per jugar-lo, no?
Farem un patch,
sí?
Perquè el típic, no, l'hem tret igual.
Clar.
I funciona, però perquè Valve et doni l'okay, has de complir una sèrie de requeriments, que pel llançament no ens va donar temps, i ara estem treballant un patch per fer el típic, pues, aquest text és massa petit, aquesta zona el rendiment cau una mica, perquè llavors et posin el sello que oficialment està verificat per Steam Deck,
però,
i estem treballant.
Això és una cosa que va comentar el Baxa en un cop que el vaig veure, que em deia que ara els estudis tenen un problema més.
Sí, clar.
S'estan posant de moda les pantalletes i les consoles, la Steam Deck, la G-Cloud, la Asus, i que quan ho veus, si tu poses el The Witcher 3 allà, es veu superbé, ara no vulguis llegir cap menú.
Ja, clar. Llavors,
ara a sobre teniu aquesta capeta més a sobre, que sí. És, vale, hem de pensar quan fa aquesta pantalla, quina màquina és, i anar parxejant d'aquesta manera.
Sí, sí, sí. Ja ho havíem patit fa mil anys, quan fèiem coses per mòbil, a l'iPad, a l'iPhone 4, sí, a l'iPhone 4, el petit, sí. El gran, i pues, ara una mica estàs caient altre cop en el mateix, que fins ara en PC i consola estaves una mica apartat d'això i deies, bueno, sempre és el mateix hardware, la mateixa pantalla.
Si tens una pantalla sempre usada, és culpa teva.
Exacte.
Igualment, com heu dit abans, jo jugant-lo me n'adono que no li cal text directament. Podria no tenir text.
No, de fet, el text és a l'inici, que t'ajuda una miqueta a l'inici de la història, però és que...
Sí, s'autoexplica, les imatges són autoexplicatives, perquè tot plegat és molt eteri i com fantasiós i com un somni, per tant té aquesta cosa.
Sí, de fet el joc té molt poc text al principi. N'hi ha simplement per situar-te. No és que no és que tingui poc text, és que també té molt poca trama com a tal, perquè nosaltres no fem jocs amb trama, val? És més un seguit, és un retaule de sensacions més aviat. Llavors sí que hi ha text. De fet va haver-hi moments del desenvolupament on hi havia encara més text i vam decidir anar traient fins deixar només el que era indispensable.
Sí, perquè creiem que al final si... És tentador, no?, voler explicar el que estàs fent.
Clar.
I dius, hòstia, però aquí... Anem a explicar-ho, no fos cas que no s'entengui, però te n'adones que llavors estàs imposant una visió sobre les coses al teu jugador, i primera, que no som ningú per imposar-te una opinió i una visió sobre res ni cap dels temes que exposem. Nosaltres intentem exposar i que les conclusions arribi al jugador. Evidentment, tu quan exposes presentes uns fets i hi ha una mirada implícita en les imatges que poses davant del jugador, però si a sobre poses text ja, i ho interpretes, mira, aquí estic, vull dir això.
Exacte.
I aquí
sí,
hi arriba un moment que ja se t'acau tot.
Molt bé.
Però és curiós que ho feu així, que digueu així vosaltres, perquè al final te l'anarais com en aquest, és el propi escenari qui t'està... És a dir, que ja ho esteu explicant perfectament, saps? I em fa gràcia que dieu, és que volíem, saps? I a vegades penses i dius, bueno, la gràcia és que els escenaris de l'Ice t'estan explicant perfectament per el que està passant al personatge. Els escenaris d'After Us t'estan explicant perfectament en quin punt estàs o quina idea d'humanitat concreta d'en aquell moment et volen explicar. És a dir, que jo crec que us expliqueu visualment i auditivament de forma espectacular.
Sí, però porta molta feina.
Clar.
I clar, tu tires 3 anys a la cova, saps? També sense saber la gent com ho percep, vas fent proves, llavors, clar, tu has d'anar... És com cuinar, no? Vas posant o traient ingredients segons vas fent, llavors...
Aquí, ara estava veient a la Gaia, una de les coses... que jo crec que venen vinculades una mica a això de la història, de no veus, no explicacions, és quan la màquina... Bé, a l'ordinador... El videojoc et diu, pots córrer amb la Gaia, tu corres i el primer que fas és mirar on està la barra d'energia. I dius, no té barra d'energia? Puc córrer tota l'estona sense que... Et juro que això va ser un plaer. Mira quina xurrada, eh?
No, és una xurrada. Ens hem enviciat amb l'estamina.
Sí.
Hem enviciat moltíssim amb l'estamina. És una molèstia
sí,
i té un sentit narratiu depenent del joc.
Va estar sobre la taula.
Sí.
Perquè, clar...
Clar, com no ha d'estar? Si està tot arreu.
Hi ha inèrcies i, clar, tu dius, hòstia, però... Bueno, fins i tot...
Perquè veu anar com polint el videojoc, no? Teníeu com... I veu anar... Això s'obre, això també. Això m'agrada, aquest treball.
Sobretot que el més difícil, que sempre ho diem, el més difícil és encertar la quantitat d'innovació que pots posar en un videojoc, perquè dius, clar, hi ha totes unes inèrcies, a lo tonto el mitjà ja comença a tenir 20, 30 anys i gent que porta, i coses com no hi ha estamina, saps? No hi ha progressió d'arbre d'habilitats. Sí. Per tu dius, bueno, per què sí, hi ha sí, de ser, sí. No? Però clar. Per molta gent dirà...
Ja.
Està bé. Llavors, coses que fem, i clar, vist des de fora, evidentment, ara, quan surt el joc i comencen a veure reviews o comences a veure feedback, o streamers en directe que es queixen d'unes coses i n'aplaudeixen unes altres, uh-huh. Vas veient de les teves innovacions quines han funcionat i quines no. Yeah. Això ho saps quan surt el joc.
Clar.
I sí, l'estamina va estar allà, però no em queixava.
Sí, però volíem que no fos una aproximació genèrica al disseny, amb tot lo bo i tot lo dolent que comporta. I sabíem que ens estàvem arriscant i hem pres decisions molt arriscades, algunes funcionen molt millor que d'altres, però és el que volíem fer.
Mm-hmm. Molt bé.
Per a aquelles persones que no han vist les imatges del videojoc, bàsicament és un joc en tercera persona, veiem el nostre personatge, la Gaia, i a mi el que em sorprèn més és que bàsicament l'estructura del joc consisteix en anar per uns escenaris molt bonics, movent-te de forma molt àgil, no? El control és molt suau, portes el personatge en la immensitat de l'escenari és molt petitó, però l'escenari és molt colorista, és molt artístic, és abocador. A mi em van ensenyar un concepte a la classe d'estètica que era el sublim. A mi em transmet aquesta idea de sublim, no? Aquells quadres en els quals la figura de la persona és petita però l'escenari és molt gran. A mi és el que em transmet aquest videojoc. I bàsicament l'objectiu del jugador és, com hem vist, la temàtica és postapocalíptica, el món s'ha anat en orris, l'objectiu és anar recollint una sèrie d'esperits de diferents coses que hi havia a la Terra, no? Principalment animals, uh-huh. El que jo m'he trobat fins ara, de moment. I m'agrada perquè la temàtica és universal. Una temàtica que no li calen paraules, les imatges apel·len a tothom, al planeta, no? Perquè parlen de la natura, dels animals, dels problemes que viu el món. Una mica és el vostre llenguatge, també. També l'anterior joc era com aquest llenguatge universal de l'emoció i de la vida.
Sí, per nosaltres creiem que ens agrada parlar de conceptes universals. Vale, fins i tot si... No sé quin serà el nostre proper joc, ni quines eines farem, és a dir... Serà d'aquest estil, tindrà més o menys text, quines imatges farem servir, no ho sé, però ens agrada sempre parlar de la condició humana i sempre parlar de la condició humana en termes molt, molt, molt absoluts, no? És a dir, tu jugues a Rise i no necessites ser de cap cultura concreta del món per entendre, no? Perquè els conceptes amb els que treballem a Rise, després de l'alegria, del dol, de la pèrdua, de...
Tampoc d'una edat, és a dir, si tens certa edat amb Rise... t'entrarà més i et farà més pupa, vale? Sí. Però si ets molt més jove entendràs perfectament el que t'estan dient, saps? I això està...
És una cosa que sempre busquem, perquè primera perquè ens agrada arribar a la màxima audiència possible i segona perquè, bueno, al final és el que ens interessa, parlar de la condició humana i no de... Evidentment sempre ho faràs a través de moltes vegades d'individus concrets, uh-huh. O d'històries concretes, però sempre que sigui tot molt universal.
Uh-huh. Què ens diuen els oients a través del Twitch?
Mira, en Roger Baldomà diu que té moltes ganes de jugar a l'After Us. Els bons videojocs de casa últimament ens estan donant molta feina. Tenir una llista d'espera de jocs bons per jugar a casa i en l'idioma de casa, qui ho diria, això?
Mm-hmm. Sí,
està
sí.
Està content?
I tant que està content. Per cert, recordo que quan vau venir, vau explicar com vau néixer com a empresa, dedicant-vos a una altra cosa, i després... dedicant-vos als videojocs. Com us veieu ara com a empresa? Recordeu aquell passat? O ara ja és una empresa de videojocs com a tal, amb més treballadors? Com han canviat Piccolo en aquests 3 anys?
Bé, nosaltres des que ens vam embarcar a crear Piccolo ja ens considerem empresa de videojocs.
Sí?
Ens agrada molt el canvi. Nosaltres ens ho passàvem molt bé fent el que fèiem, que era publicitat interactiva. Uh-huh. Ja maridàvem creativitat i tecnologia, amb la qual ja estava a prop una mica del que és un videojoc. Però la veritat és que ens ho passem molt bé i a més hem pogut fer els videojocs que hem volgut, que és, també és molta sort poder fer això, no? Uh-huh. Perquè és com un director de cinema el que pot fer el que vol, li donen carta blanca. Nosaltres al publisher ens ha una carta blanca amb aquest projecte que és dificilíssim de trobar i estem gaudint molt de l'experiència. Llavors nosaltres ja fa molt temps que ens veiem només com a creadors de videojocs. Evidentment tenim tot el pozo de tot el que vam aprendre durant gairebé 20 anys en publicitat.
Sí.
I hi ha moltes tècniques de publicitat que utilitzem en el videojoc.
Molt bé.
De moltes maneres, val? Llavors, bueno, per nosaltres no és que reneguem del passat ni res. Va ser una etapa i ara estem en una altra, i qui sap, igual d'aquí 20 anys fem altres coses.
I en aquests 3 anys heu crescut també com a empresa amb gent, eh?
Sí. Sí, sí, ara som... que són 20 i molts?
No, ara 30 i algo. 30,
uf, 30 poc. Sí. Bueno, pues 30 i uns quants.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, 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 anem fent. Sí, sí, sí.
Molt bé. Sou a Barcelona o també hi ha gent teletreballant? Com va? Com ho feu, això?
Mira, precisament deies que vam venir aquí just abans de la pandèmia.
Sí.
Nosaltres vam signar el projecte amb el publisher, que és Private Vision, durant la pandèmia. I clar, el típic, nosaltres treballem tots a l'oficina, físicament, havíem fitxat a gent, jo sé, el Baello, que és el director artístic, que és d'ells, el vam portar a Barcelona i tal, i clar, cop i volta et trobes en una pandèmia i t'obliga a treballar en remot en 24 hores. I nosaltres, i sempre ho reconeixem, érem el tipus d'empresari que dèiem, no, hem d'estar a l'oficina, i això va ser una clega tremenda, que a més t'obre els ulls un dia per l'altre i dius... I de cop i volta vam començar a treballar amb Afteras i vam descobrir que érem més eficients treballant en remot.
Uau.
I de fet, ara jo diria que a l'oficina, com a molt, en un dia normal, som 6 o 7 persones.
Molt bé.
La resta de l'empresa teletreballa al 100%. Tenim molta gent a Madrid, a València i altres llocs d'Espanya.
Mm-hmm. Sí, hi ha gent que ve cada dia, gent que no ve mai, gent que ve un dia sí, un dia no.
També t'obre moltes oportunitats, no?, a l'hora de contractar segons quins perfils. Sí.
Té avantatges i inconvenients. Avantatges, evidentment, pots accedir a un talent que abans no podies accedir.
Correcte.
L'inconvenient és que a la llarga, i això és més una intuïció que una certesa, a la llarga és més difícil protegir la teva cultura corporativa. Perquè nosaltres tenim una forma de ser molt especial, tenim una forma de produir molt especial, som molt propers entre tots nosaltres, tothom pot parlar amb tothom. De moment ha funcionat molt bé perquè teníem un cor molt sòlid d'empresa, que érem les 14 persones que fèiem Arise, que encara estem a l'empresa, i hem servit i hem crescut a poc a poc. No hem passat de 14 a 30 d'un dia per l'altre, vam créixer de 2 en 2.
Molt bé.
I els anàvem assimilant. Llavors, però clar, a la llarga, dius, a la llarga això sí que és cert que es pot diluir. De fet, ja hi ha moltes empreses a nivell mundial que després del Big Bang del remot ara estan tornant a concentrar-se, sí, perquè estan veient que es dilueix això.
Sí, és complicat, no?
I hi ha companyies que directament estudis són totalment remots, els d'Ori and the Blind Forest, és un estudi d'unes 50 persones, tot remot, i per tant hi ha tipologies de tota mena.
D'aquest estudi, el que més em sorprèn a mi, mira, el Jordi i jo portem 23 anys junts, llavors vulguis que no, la direcció d'empresa és molt sòlida, ja estem molt... Els dos directors de l'UNA, em sembla que es diu, l'estudi, un sí, crec que està a Israel, Moon Studios, un està a Israel i l'altre està a Àustria.
I no es coneixen
els dos directors. Sí, sí que es coneixen, però vull dir que ell i jo com a mínim ens podem seure a una taula, gesticular, saps? Però, ostres, dirigir, codirigir a distància, ho veig un repte.
Sí, sí. I feu sopars?
Sí.
Sí, va. Sí.
Bueno, al final...
Si això no es perd, jo crec que...
Ja de fet, és curiós perquè hi ha gent que treballa i viu a 5 minuts de l'oficina i no ve mai. No ve mai, eh? Ara,
pots dir el nom... No, les lletres pots dir. A-M.
Estem a l'oficina i som 5, i en el xat de l'empresa diu, quedem per dinar? Diu, sí, quedem per dinar. I al dinar som 15.
Oh!
I llavors se'n tornen a casa.
Està bé, m'agrada.
Sí, 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 és molt original.
Al final, pensa que això a famílies meves ja ha passat, que estan treballant a casa, que a més han de cuidar els crius, estan produint més...
Sí,
perquè al final estàs a casa, t'organitzes tu de la teva manera, saps, i ho fas més o menys com pot, però sí que al final potser, jo què sé, doncs, els sopars aquests els veig fantàstics, la gent s'ha d'ajuntar.
Sí, s'han de fer coses, perquè també...
Si no és a l'oficina, que sigui fora, però...
Sí, nosaltres...
Hi ha gent que està a l'extrem de la producció, hi ha gent que està molt en el dia a dia i tal, però per exemple, jo què sé, a vegades ho invento, un modelador 3D que està fent personatges, si no vigiles, s'acaba aïllant.
Clar.
I llavors l'has d'involucrar més en les converses, que vingui als dinars. Fem dos cops a l'any fem la Picolocon, que li diem.
Home.
Portem a tothom que està per la península, els portem, els hi paguem l'hotel. Llavors fem un dia junts de lo típic, no? De calçotada o el que es presti. I aquí intentem que es coneguin com a persona, etcètera, etcètera. Ho has de... Perquè si no es perd amb el teletreball.
Per cert, jo estava jugant al joc i dic, mira, aquest joc li hagués agradat al Dalí. Al Dalí li hagués agradat, penso jo, no? Si hagués provat. El fet que hi hagin objectes que flotin, això suposo que us ho heu passat bé, no? O sigui, tinc la sensació de que fer el joc ha estat divertit. A nivell visual o no?
A veure, sí, evidentment sí. Hi ha una part que també s'ha de tenir en compte, que és que et tires 3 anys vivint... Vosaltres dieu, és un paisatge desolat, que és, té aquesta bellesa, però és desolat. I clar, et tires 3 anys, tu, en aquest. És a dir, els jugadors igual es tiren 2 hores, però tu et tires 3 anys.
Sí, clar.
Saps? Llavors, sí que pagues un peatge quan fas... Amb Arise també era molt emocional, però has d'estar molt implicat per fer una cosa així, no? també tenim ganes de canviar i fer algo divertit i lúdic, no? I que, de fet, els següents projectes volem que siguin així, no?
Sí, algo més lleuger no vindria malament, clar, també per l'equip i per nosaltres mateixos. Clar. Perquè el que deies, és esgotador fer algo així, clar, emocionalment, sí, i psicològicament. Al final passa factura, ho disfrutes, però arriba un moment que els mateixos temes que estàs tractant, clar, i tenir converses sobre uns temes de fons que són els que són, llavors arriba un moment que també pesa.
Molt bé. Ve de gust, no? Pam, pam. Fet-te un dum i fora. No?
Què diuen els oients?
En Roger també ens demana a Twitch si és que es pot preguntar, quan estàs fent un videojoc que saps que publicaràs, en quin moment et comences a plantejar el següent videojoc?
Des d'un punt de vista de negoci, ho has de fer quan abans. Mm. Llavors, nosaltres ja estem treballant en un nou projecte, és de fa ja 6 mesos, i el vam començar a treballar el Jordi igual fa un any i mig. Mm-hmm. I ens tirem un any. Nosaltres, com que venim de la Publi, pensem de dalt a baix, pensem un concepte creatiu com això, el llegat. No? Llavors, anem cap a baix i les mecàniques és l'última cosa que pensem per reflectir tot el que volem explicar. Llavors, ja fa un any i mig que vam començar amb el projecte que estem ara. I ho has de fer, perquè és que la gran majoria d'estudis, fins fa 4 anys, el 90% d'estudis eren, o sigui, no aconseguien finançament i no podien fer el primer joc. I dels que fan el primer joc, el 50% es moren abans de fer el segon joc. Mm-hmm. Val? És una criba bestial, és molt dur. És un negoci, nosaltres, hi ha una frase que ens va dir el nostre agent, que ens va dir, aquest és un negoci on sobrevius fins que tens l'èxit. Val? I has de sobreviure. I aquest sobreviure vol dir que has de solapar, perquè tu tens uns costos mensuals altíssims, has de tenir els projectes firmats abans de començar, abans d'acabar el que estàs fent, llavors has de solapar, és un esforç titànic, perquè clar, has d'estar amb... és bipolar a vegades, perquè estàs acabant una cosa, començant una altra, no? amb direccions suposades.
Si nosaltres passàvem, estàvem a tope amb After Hours acabant, i llavors ens anàvem a Gamescom a vendre una altra cosa, que no tenia res a veure, i havies de canviar el xip i posar una altra cara per vendre una altra cosa. Sí.
I això no se'n parla gaire, també, de l'estrès que això provoca, per sobretot els equips directius, estic pensant. A mi, jo personalment, difícilment m'hi veuríeu. De fet, no m'hi veuríeu perquè no aguantaria segurament el procés, que deu ser duríssim. Penso, no ho sé,
Home, has de ser d'una manera.
Has de ser resilient.
I t'ha de compensar, és a dir, t'ha de compensar el procés. El procés creatiu t'ha de compensar en si mateix, has de tenir aquest impuls de crear alguna cosa. Uh-huh. Saps que al moment que crees alguna cosa, automàticament, i quan ho exposes al gran públic, saps que la resposta serà brutal. Evidentment, hi haurà molta gent que li agradarà, hi haurà molta gent que no. La gent que no li agradi no serà amable, no serà respectuosa, no, vull dir, aniran a punyal.
Sí, ho he vist en alguns, no només en el vostre, sinó en els comentaris, per exemple, que trobes Steam, que de vegades no els entens. Però, fins i tot des de fora no els entens.
És igual, si fas música, si escrius un llibre...
Sí, sempre, sempre.
Exposes la teva obra al públic, que tu has donat tot, i hi haurà gent que serà molt cruel, sí, i ho has d'acceptar. Sí. Què passa? Que l'acte creatiu en si mateix t'ha de compensar, nosaltres es compensa. A veure, jo he pogut fer això, que és el que deies, un producte amb tanta personalitat, tan poc convencional en tantes coses, tan personal, i que te l'hagin deixat fer, te l'hagin financiat, i l'hagis pogut treure al mercat, i hagi sortit bé, i que el que tenies al cap ho hagis vist cristal·litzat 3 anys després, a nosaltres ens compensa.
Clar que sí.
Per contextualitzar, ara que parlaves del finançament i tot això, abans hem dit el nom de l'editora, que és Private Division, però perquè la gent es faci una idea, no és un segell petit, és el segell de jocs més artístics de Take-Two, que és l'empresa del Grand Theft Auto, del joc més venut del món.
Sí, sí.
Com és treballar amb aquest segell, amb Take-Two? És un canvi de divisió per vosaltres? És pujar de categoria com si fos un equip de futbol o així?
Sí, sí, comparat amb l'experiència anterior que havíem tingut de publisher, sí. El que passa és que ells són una rara avis en el sector. Ells són molt propers. Per nosaltres han sigut més un partner que un publisher. Tenim una relació molt propera amb ells. Parlem de qualsevol cosa. Parlem molt obertament de què volem fer amb el joc, què no, què... cap a on el volem portar. Evidentment hi ha moments on tu has de tirar molt endavant i ells, doncs, bueno, et van, evidentment ells tenen uns punts de control, però han sigut bastant laxes per lo que és l'estàndard de la indústria. Jo diria que són una mica hippies, ¿vale?, per entendre'ns, és la forma ràpida d'entendre'ns.
Sí.
I també encaixa una mica amb... Nosaltres també som una empresa bastant hippie de funcionament, i en aquest sentit hem coincidit molt bé.
Molt bé.
Sí. Però et donen tots els recursos a Take-Two a nivell de QA, de testing, de localització.
Això ha hagut de ser important.
Sí, però clar, això, ells ja tenen tota la infraestructura de Take-Two, llavors si han de posar 25 testers a jugar-se al joc, doncs el posen i ja està, perquè ja estan allà, ja el tenen.
Hosti, tu.
Estan allà esperant. Sí. Projectes com el vostre. Per cert, un projecte que surt per PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Sí. Les noves plataformes, podríem dir. Això sí. També ho teníeu clar des del principi?
Sí. Sí, en primera, perquè quan es va firmar el projecte es pensava que la transició entre generacions seria molt més ràpida del que ha sigut.
Ja.
Llavors, i segona, perquè arriba un moment que diria que ja toca. És a dir, i la idea és que fins i tot amb aquest calendari que ha sigut més la transició més llarga del que s'esperava, tothom ja deia que el 2023 ja és l'any de jocs només per una generació. Mm-hmm. També perquè arriba un moment que, evidentment, perds ventes. Mm-hmm. Hi ha un parc de milions de consoles d'anterior generació que a les que ja no els hi pots vendre el joc, però també els mantenir les dues versions. Sé que és el típic discurs, és que costa molt per la generació anterior, però és que és veritat. Ja no és només el rendiment, perquè hi ha temes de memòria, el tamany dels assets, perquè t'ha de quebre en memòria de consola anterior, vale? Podries fer que anés a 30 frames per segon? Sí, però si no em quep en memòria tota la ciutat, què faig? La faig més petita? Perquè m'ha quep a la PS4?
De fet, la primera càrrega dels jocs es perd una estona. Ens podeu explicar per què es perden tanta estona en carregar al començament la primera partida?
Els shaders.
Sí, però tinc curiositat.
Màgic shaders.
Ah, això és l'eterna... Bueno, suposo que si esteu al tanto dels llançaments de PC hi ha una polèmica, no? Per els shaders, això del... Perquè tu quan... Sobretot amb Unreal, que és un motor multiplataforma, tu el shader, que és el que és el que dibuixa en pantalla, s'ha de compilar pel hardware que tu tens. Vale? Mm. Llavors, en Xbox i PlayStation, cap problema, perquè només hi ha un hardware. Llavors, quan tu fas la build del joc, quan tu publiques, ja es precompila tot i ja va empaquetat. En PC no ho pots fer, perquè ja no és que hi hagin targetes Nvidia, GeForce i altres marques, és que fins i tot dintre diverses generacions d'Nvidia, les 2070, 2080, el codi és diferent. Llavors, el motor no pot saber com dibuixar fins que sap quina targeta. Llavors, el primer cop que una cosa surt en pantalla, et menges el moment aquell de construir la caché d'aquell shader. Vale? I això es fa quan jugues, és clic, 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 clic. Vale? I és el típic que si veu reviews de jocs que han sortit recentment, com un que em ve al cap, el del Callisto Protocol mateix, que molta gent deia els famosos hitches, el stuttering, és per això. Perquè tu jugues, és un joc més lineal que conforma. I el primer cop que alguna cosa surt en pantalla, clac. Clar, més és un joc que jugues un cop tota la història, no és el League of Legends. O sigui, tot el contingut et vas menjant aquestes molèsties constants que es perceben com problemes de rendiment, quan en realitat és això, que el primer cop que un objecte surt en pantalla, la màquina l'està...
Dubte resolt.
Molt bé, de fet, una vegada ho carrega ja no t'ho demana més, o sigui, no hi haurà altra vegada.
Sí, i no és dramàtic, faig estar com 4 minuts, un moment. La primera partida.
Bàsicament el que fas és tan simple com carregar-ho tot,
sí.
Perquè per obligar-lo a generar el shader.
És com que ara és una cosa no... Bueno, que ara està ja... Ha vingut a quedar-se, saps? Quan poses un joc nou, shaders.
Molt bé, doncs ja està a la venda, After Us. El podeu comprar, per com dèiem, per PlayStation 5, per qualsevol de les dues Xbox Series, també per PC. Nosaltres ara parlarem de Street Fighter i també parlarem del showcase. Us voleu quedar i comentem la jugada entre tots?
Sí, sí.
Perfecte. Doncs anem a parlar de Street Fighter i recordeu que som el Generació Digital.
Els teus amics estan connectats al Generació Digital.
Aquest divendres, és a dir, estem enregistrant dijous, demà divendres, surt a la venda. Ahir divendres va sortir a la venda, si ens escolteu, a l'FM. Hosti,
no? És multivers, això.
Sí, no, són les nostres plataformes, en el fons.
Exacte.
Ells, PlayStation, Xbox, nosaltres, FM.
Twitch.
Sí, exacte.
Ràdio.
Molt bé, doncs això, surt l'Street Fighter 6 i això, en el món del videojoc, és una gran notícia. 35 anys després del seu debut, el joc de lluita més emblemàtic torna amb la intenció de recuperar el tro.
Enric, la Chun-Li, el Blanca, el Guile... Si mai heu jugat a un Street Fighter, de ben segur que aquests noms us sonen. Ara bé, i si us diem Luke, Marissa, Kimberly o Jamie, aquests són alguns dels nous personatges que trobarem en aquesta sisena entrega.
L'Albert García ja porta uns dies jugant-lo i avui ens farà la seva review del joc, però abans de res, Albert, tu ets més de jugar amb els personatges antics o amb els nous?
de començament amb els antics, però amb el pas dels dies també els nous estan molt bé, són molt xulos.
Molt bé,
sí, sí, sí.
Molt bé.
A veure, ràpidament, el videojoc, l'Street Fighter 6, surt per la Play 4, per la Play 5, per la Xbox Series i per PC, no surt per la Xbox One. Ara, a poc a poc, la One l'estan fent com... la deixen de costat,
Normal, no? Normal.
Sí, sí, exacte. Llavors, bàsicament, amb aquest videojoc, per posar context, amb el 6, l'Street Fighter 6, el que ha fet és Capcom aprendre dels errors del passat. El llançament de l'Street Fighter 5, ja fa uns anyets, va ser un desastre. No tenia continguts, no tenia online, i el que han fet és aprendre del que van fer malament i treure un joc amb molt contingut, que funciona molt bé, és molt, molt interessant. Una estrena com cal. Després, a l'enfoc del videojoc, l'enfoc per aquesta sisena entrega, és intentar apel·lar als aficionats, entusiastes dels videojocs de lluita, que és una comunitat molt específica, és com un nínxol de gent que està molt posada en aquests jocs, però al mateix temps intentar buscar nou públic per portar aquesta franquícia, que és Street Fighter, és molt potent Street Fighter. Potser ara ens hem oblidat, però...
I això que dius ho veiem en el tràiler, que estem veient ara aquí a la pantalla gran, un tràiler molt diferent al que havíem vist d'un Street Fighter, en aquest sentit.
Sí, no? Buscant apel·lant a molt tipus de públic i que el joc tingui continguts per tothom. I el que comentava, o sigui, Street Fighter és un nom que és història dels videojocs, però porta uns anys que és com, bueno, pues, ja està, no? Però no és el joc més venut de Capcom avui dia, ni de lluny.
Jo he pensat que era molt més massiu abans, perquè a mesura que es va anar professionalitzant el joc competitiu, arriba un moment que et quedes fora. O entres en el món competitiu seriós o et quedes fora. Això, esclar, va passar amb el 5. Amb el 4 ja va començar a passar, que encara era ben mainstream i es podia jugar guai, però la gent ja es posen serios. I, clar, es comencen a fer els events, els e-sports, has d'entrar a tot, però has de mantenir la gent, però, hòstia, és complicat,
I tant,
és
tant, molt complicat.
Tu, jo penso que ho aconsegueixen, arribar a tots els públics, als hardcores, i també, doncs, a un nou públic que pugui entrar. Ara comentarem una mica les mecàniques perquè tothom pugui, doncs, jugar. Hi ha un entusiasme general entre la crítica de videojocs. Ha estat molt ben rebut aquest títol i la gran pregunta és si aquest Street Fighter 6 aconseguirà tornar a popularitzar els jocs de lluita com l'Street Fighter 2.
Quants personatges hi ha?
18 personatges, així d'entrada. És un concepte curiós perquè, a veure, l'Street Fighter 6 és un joc com a servei, però val 70 euros. O sigui, és aquest concepte que ara estem encara amb el FIFA, amb l'NBA, no? Que tu pagues 70 euros, una burrada.
Per després...
pagar més, si vols, més coses.
I ja t'aniran traient.
Sí. Ja t'aniran traient.
Ens ho hem jalat superbé, això, no vaig entendre, però ens ho hem jalat molt bé.
Jo penso que és que estem en aquest moment, en aquest impàs encara, on alguns videojocs són com de pagament, però al mateix temps com free-to-play, una cosa raríssima. En qualsevol cas, la gran pregunta és... si tu no descarregues res de Street Fighter 6, si no et compres res del que t'ofereix a banda del que ja ve d'entrada, val la pena? Jo penso que sí.
Val.
18 personatges, hi ha els clàssics que abans comentava la Eli, el Blanca, la Cam, el Chun-Li, pam, 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 pam. I també hi ha nous personatges com en Luke, JP, Kimberly, Manon, Lily, Marisa i Jamie. Ja s'han confirmat els 4 primers que sortiran amb DLC. Vale, perquè, clar, hauràs de posar més diners per aconseguir els nous personatges com la Kuma, per exemple, o en Rashid.
Marisa, què tal?
Marisa és espectacular, perquè és, recordeu en Zangief, que és un lluitador de pressing catch supermusculós, que t'agafa i et fa un... És en Zangief, però en dona. És una dona poderosa total, supermusculosa, i és un... Dintre del món de lluita, això es diu un... Em costa dir la paraula en anglès, un grappler, un d'aquests que t'agafen.
Grappler.
Grappler, vale. Gràcies.
Ah, que és d'agarre, no?
D'agarre?
Sí.
Doncs la Marisa és d'agarre i és un personatge increïble.
Molt bé. Ara, realment, d'agarre, a Street Fighter només hi havia el Zangief.
Doncs ara hi ha la Marisa, també.
Molt bé.
Espectacular.
Per cert, perdona, a Piccolo, ja sé que molta gent treballa a la distància. Teniu alguna màquina recreativa, algun futbolí o...
Sí, tenim una màquina arcade antiga amb un MAME, amb un emulador.
Val.
Amb l'Ikari Warriors i totes les coses antigues.
I de lluita? Bueno.
Però tenim molts fans de l'Street Fighter.
Sí?
Amb teclat propi, fet custom, amb pegatines... Sí,
molt bé.
Sí.
Molt bé, molt bé. Feu competicions o no?
Sí.
Val, d'acord. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Albert?
Doncs sí, a veure, ara que parlàvem de teclats, d'arcade sticks, tot això, de la jugabilitat, no? Parlem. L'he estat provant aquests dies, crec que està molt ben afinada, crec que és una jugabilitat molt espectacular, que potencia molt l'ofensivitat, no més que la defensa, és joc espectacle, joc bonito, no? Hi ha una mecànica que és nova, no em posaré a explicar-la, ja la jugareu, és molt complexa d'explicar, es diu Drive System i li dona una nova capa als combats.
Perdona, vull un titular.
A veure, és molt interessant, però ara, comencem, vols un titular?
Sí, un titular.
Tu ho has volgut, Albert, tu ho has volgut.
No, però o sigui, titular, eh?
Va, titular, vale, una frase. Bàsicament, és una mecànica que canvia per complet la forma d'enfocar els combats, perquè des del començament del combat tu tens com una barreta que et permet doncs, activar uns atacs molt poderosos o unes defenses molt poderoses.
Vale.
La gestió d'aquesta barreta, que està sota de la vida, és la clau del videojoc. Canvia la forma de plantejar el combat, el drive system aquest.
Wow.
Es mantenen els moviments clàssics, s'afegeixen de nous, la barra de superatacs, cada personatge està molt diferenciat l'un de l'altre... És com jocs diferents, cada personatge, cosa que és interessant.
Que bo.
A nivell artístic m'ha cridat molt l'atenció perquè realment les primeres vegades que el vaig veure vaig pensar, uf, l'han fet massa modern, no és l'Street Fighter, però t'hi vas acostumant i tenen molt carisma els personatges. Sempre ho han tingut els de la saga Street Fighter. Ara estem veient el Luke, que és el Popeye. El Luke és el protagonista.
Jo aniria al metge. Té un problema als braços.
Té uns braços gegantins.
No, Popeye pels braços.
Pels braços. Sí. Pels uns braços al·lucinants. Però això és Street Fighter, és una exageració dels músculs, de l'anatomia.
No. Perdona, vés a un gimnàs a Barcelona una tarda, eh?
Sí.
Que a partir del colze semblen dos canons, que sembla el Mega Man. Que és una burrada.
Sí, és espectacular. Llavors... és molt colorista, m'agrada perquè no busca el realisme, no busca com ser com un joc real. I llavors hi ha molta crítica amb la música, que no és la clàssica música, és com més urbana, però al final també t'hi acostumes i ja està bastant bé. Què més comentar per aquí?
Podem canviar la música, si vols.
Canviem-la, va. És el meu personatge, aquest.
Ah, sí?
Jo, o sigui, quan jugues a Street Fighter has d'apostar per un personatge.
Sempre.
I amb aquest. I llavors amb aquest m'he sorprès a mi mateix de quin he triat. És un clàssic, però mai m'havia molat, que és en DJ, que és aquell lluitador jamaicà. Sempre m'havia semblat patètic, en DJ, la veritat. Però vaig veure un vídeo a YouTube, perquè és tan complex que vaig anar a buscar un vídeo d'un creador de contingut de jocs de lluita, en Sharin.
El vídeo que t'explicava tots els jugadors.
El Javier Sanabri és un creador de contingut de lluita, que és el de BCN Fight.
Ha vingut aquella generació, ell.
És veritat, sí. Doncs un vídeo de Sharin on explicava els personatges. I a mi vaig agafar el DJ, la música que sona, perquè vaig pensar, a veure, és una mica navaja suïssa, deia ell, no? Una mica de tot, no? Defensa, atac...
Val per tot.
I vaig dir, aquest és el que m'agrada a mi, i a més és bastant fàcil de jugar perquè és complex segons com ho planteges.
Quina elegies tu, Eli?
Jo sempre, anava amb la Chun-Li a mort.
Chun-Li,
I era imbatible.
Tranquil·litat,
sí.
Baja't dos tonos,
La veritat.
Doncs, Eli, hi ha una modalitat en aquest nou Street Fighter que et podria molar. Per què? Perquè és una modalitat que hi ha tota la gent realment que vol entrar en Street Fighter, no? Es diu World Tour, és una gran novetat, i tu et crees un personatge i llavors vas pel món de Street Fighter. És com un joc de rol, és com una aventura. Portes el ninot per Nova York, no? Per Metro City, que és la ciutat del Final Fight, i vas coneixent els clàssics personatges que es converteixen en mestres teus. I jo l'altre dia vaig conèixer la Chun-Li, et converteixes com en el deixeble de Chun-Li, i és molt interessant perquè han creat com, a través d'un joc de lluita, un mode història, li han donat un mode història, i hi ha gent que el veu ridícul, a mi em sembla bastant guai, em sembla divertit, perquè no sóc un pro player i em mola, és com un tutorial molt, molt colorista i animat, i trobo que és un altre al·licient per si no sou jocs aficionats a aquests jocs i voleu entrar en aquesta cosa tan específica, està molt bé.
Molt bé.
Va ensenyant-te les diferents tècniques. Ara Chun-Li, no? Pues és un joc més àgil, no sé què, no sé quantos. Ara aquest altre, doncs Hadouken, tal. És molt interessant.
També hi ha extras, no?
Molts extras. El joc respira molt Street Fighter. No pares de desbloquejar jocs clàssics de Capcom, artworks, imatges espectaculars de tota la història de la companyia. Està ple d'extres, m'encanta perquè vas això com... Diguéssim que l'han fet amb molt carinyo, el videojoc. Han dit, aquesta vegada l'hem de fer bé, perquè és una marca molt potent a nivell històric i no podem fallar.
Escolta, i quina conclusió trauries de tot plegat?
La conclusió és que, de moment, jo crec que està molt bé. És un molt bon de lluita, molt bon joc de lluita per tot tipus de jugadors, com veterans, com persones que mai han jugat. Però el temps, com amb tots els jocs online, acabarà sent el veredicte de com funciona. Respecte del que ofereix ara mateix, sense pensar en el futur, jo trobo que és un pack molt complet i molt recomanable.
Doncs molt bé, Alexis, Jordi, teniu temps de jugar a videojocs diferents als que feu o no?
Tenim poc temps per jugar, però quan juguem, juguem a jocs molt diferents.
Sí?
Sí, sí, home, juguem.
A què jugueu? O sigui, què us agrada?
Jo sóc molt de From Software.
Molt bé.
Però a la vegada puc jugar aventures gràfiques point and click super rares, o l'Humanity, que va sortir fa 2 setmanes, qualsevol cosa, en realitat.
Humanity, vam comentar la setmana passada, bé, visualment espectacular. I és un joc per desconnectar, una miqueta,
oi que sí? Sí, perquè pots jugar 5 minuts i ja
sí,
està.
Sí, molt bé. I tu?
Una mica de tot.
També, eh?
De fet, jo ara, ja sé que ho comentàvem, vaig tard, m'estic jugant al Nioh 2.
Mira.
Encara no l'havia jugat. L'havia jugat a l'1 quan va sortir i el 2 el tenia pendent, però com que són aquests jocs que ja has de posar moltes hores i m'agrada fer-los bé, a més jugo...
Molt bé.
Quan jugues, jugues, no?
Jugo, i necessites, ja no diré hores, necessites setmanes. Sí, jugar-lo bé i aprendre bé les tècniques, invertir el temps necessari en fer-te tots els bosses correctament i no...
I això de que Nintendo us hagi contraprogramat llançant el Tears of the Kingdom 2 setmanes abans de l'After Us, què?
Mira, al final, si surts 2 setmanes més tard, surt el Diablo 4, si surts 3 abans, el Star Wars Jedi, és a dir, hi ha una saturació de jocs brutal.
I l'important és que tota la indústria està collonida amb el Silksong, perquè no saben quan surt, i estan tots, merda, no me'l mugueu.
No. És un any, a veure, és un any, després de pandèmia s'havien retrasat molts AAAs, el 2023 se sabia que venia carregat de coses, vull dir, havies de competir amb algú, sí o sí, per sort, evidentment, el que és el concepte de llançament sempre t'eclipsarà un Zelda, però els indies, els jocs com els nostres, juguen, és més, és que estàs com, vas com en paral·lets.
Ja, saps tot? Sí. Doncs ara el que anem a fer és fer aquells resums ràpids que fa el Pazos de la showcase de la PlayStation, que ell va mirar, et vaig veure en directe, vaig veure Gaudí.
Jo miro molt.
Però oi que vas gaudir?
Jo m'ho vaig passar teta.
Sí.
La gent es va enfadar, jo m'ho vaig passar teta.
Jo no he vist
d'aquella presentació.
Sí, m'ho vaig passar superbé. I me'n vaig anar a dormir i vaig dir, mira, quin bon dia s'ha quedat.
Ara em diràs. Sí.
Escolta'm, què és aquesta cara com dient? A veure si em convences, no?
No sé, tinc molta expectativa, eh?
Molt bé, molt bé.
Generació Digital, el programa de videojocs de la ràdio pública.
A mi fa molta gràcia veure el Pazos en directe, perquè quan surten, ho vaig dir la setmana passada, surten els primers frames del videojoc, és tal, és aquest.
No encerto ni un tu.
No, perdona, sí que vas encertar, sí que vas encertar, que vaig sentir jo.
També, si mires cap enrere, en algun he dit, tu saps Sarandon. Però saps què passa? T'ho explico. Amb el temps, hem vist moltes conferències, molts E3s, molts E300s i moltes històries. I al final és, t'ha gustat o no t'ha gustat, és que jo no estic d'acord, és que no sé què. Mira, nen, si té bon ritme i em sorprenen, ja està. M'és igual, ¿vale? Perquè és que al final és com... Hi ha unes batalles, hi ha uns problemes, jo què sé, que podria haver sigut millor, des de luego. Tant com... Què fas una setmana després presentant el Ratchet per PC? Era aquí. Què fas el dia després ensenyant a l'Alone in the Dark Reboot? Era aquí. Què ha passat? I aquí m'has deixat el Foamstars?
Ostres, vull dir, sí, que xungo.
Que sí, que hi ha coses que evidentment podrien haver sigut millor, coses que a mi no m'interessaven o coses que no em van agradar, per exemple, a Street Fighter 6 i al Final. No me'ls ensenyis més, no m'interessen en absolut. Però al final van haver cosetes que jo vaig fer, what? Què és això? En sèrio? Ja està. I al final, 8 minutets de Spider-Man i a dormir.
I tu deies al principi per això que hi havia com massa jocs de servei, no?
S'estan posant molt de moda. També és veritat que hi ha sigut com una sorpresa molt forta i al final Sony va comprar Bungie específicament per fer jocs com a servei perquè no en tenia. És normal que en surtin més i a més, aquests jocs és molt difícil que funcionin, molt difícil, però si funcionen mínimament donen moltíssima pasta, amb la qual és normal que no parin de fer-ne.
Busquen el pelotazo.
Clar. Que d'aquests, la gràcia també que és el minijuego que et fas quan estàs mirant això que dius, aquest durarà 6 mesos, aquest 3.
Exacte.
Aquest any i mig, perquè és que els veus venir. Els dos van presentar al Fair Games, que aquest em sap greu, perquè és de la Jade Raymond.
Però no ha fet un joc aquesta dona en 15 anys.
Correcte. Conya, aposto en la contracta, aposto que tanca. No li dona temps. Però la cosa és que, a més, a mi em faria gràcia que li sortís bé un joc, però és que, a més, s'ha posat a fer un joc com a servei, que és tirotejos per equips de fer robatoris. Acaben de sortir 2 iguals.
Sí, sí, hi ha molts.
És com, ostres, tu, quina...
I a més, el presenta amb una cinemàtica.
Sí.
Ja està, però...
Evidentment. El Foamstars, això no ho entès ningú. No entenem com Nintendo no està denunciant aquí a tot Square, perquè és un Splatoon, però tirant-se espuma.
Sí. I a mi em va agradar, eh? Em va agradar, em va sorprendre.
No et dic que no, però ho veus i dius 3 mesos.
Ja, sí. I no segurament.
S'estava comentant per un altre programa pel que em passo, que diu, tu què vols, el Final Fantasy 16 exclusiu? Sí. Pues te comes el fons.
La festa de l'escuma. La festa de l'escuma.
El Tower of Fantasy, molt conegut ja, vale? Que és un altre joc semblant, i el Marathon i el Destiny. El Destiny, jo entenc que té el seu públic, a mi m'és igual, Destiny, no em va agradar mai, però el Marathon em va fer gràcia perquè no hi vaig caure, és un joc molt antic de Bungie. Ara, per exemple, no sé si coneixeu a Joseju, ha fet un vídeo molt xulo per Eurogamer explicant-te quin joc era el Marathon i què és aquesta trilogia, i desperta un interès molt potent, sobretot perquè, m'agradi Destiny o no, és un joc nou de Bungie, que m'interessa, però per l'altra banda és un Tarkov, és un joc d'extracció. Són equips de 3, és multijugador massiu, has d'entrar, que ja em tira una mica més enrere. Però bueno, és el, això de Marathon i Destiny és el que anava Sony PlayStation quan va comprar aquesta gent. I després van presentar el Helldivers 2, que per exemple em va fer il·lusió perquè no he jugat a l'1, però és dels del Màgica. Els del Màgica em cauen bé, ho vaig dir, guai. L'Immortals of Aveum, que és un de Electronic Arts, però del sello guai, del EA Originals, que normalment surten coses molt xules. I
em diràs quina.
Home, a l'EA Originals té el de la parella, que són ninos.
Ah, bueno, aquest va agradar a tothom, però a mi no em va agradar.
Ah, bueno.
Ah, va agradar a tothom, però a mi no em va agradar.
Sí, perquè no vaig trobar, amb qui jugar-lo.
Ah, vale. Vale, aleshores...
Si va ser un tema social,
Si aportem, va ser un tema social, meu, un problema meu.
Si aportem la soledat personal a la crítica cultural...
Ja, personal.
També va sortir de l'EA Originals aquest... No me recordo mai com es diu, li diem al Monster Hunter d'EA.
Ai, sí, fora.
Però és graciosíssim, aquest joc. Què et passa?
Què et passa avui, Albert?
A l'Immortal
no,
sobre la veu...
No, per un contrapunt.
Sembla bé.
En realitat no ho pensa,
A l'Immortal sobre la veu, que és un que vam veure fa un temps, que no va despertar massa curiositat, i aquest, bueno, sembla un Doom Eternal amb poders d'EA. Vale, sembla graciós. El Cat Quest 3,
sí,
que és una saga que és molt lastimada, i bueno, tens altres apareix molt maco. El Talos Principal 2, tu el veies venir, aquest?
No, però aquest em va agradar. Aquest està bé.
A mi aquí ja vaig dir, ja està, ja m'agrada la conferència, perquè no el vaig veure venir. Per l'altra banda, conya, feu un Serious Sam decent. Són els del Serious Sam, el Talos Principal, que té, és curiós la diferència que tenen.
A veure, què dius del següent?
Del Sword of Sea. Per què?
Digues, tu parla.
Home, però tu no pots, de cap manera condicionar-lo d'aquesta forma.
Sí, no. Si jo em dedico això, m'ha la teva. Dels d'Abzu, dels de Journey, bueno, no tots els de Journey, no, perquè els d'Abzu no són tots els de Journey.
Perdona, bueno, puc dir-ho jo abans que tu? Sí. Estem parlant d'aquella persona que està sobre la sorra i que està... A mi em va agradar.
Clar que et va agradar, sí, perquè ets una persona amb dos dents de front.
Però és el Journey amb una taulada.
Sí,
correcte.
Claro.
Per què necessites més?
Ja ho feia el Journey, això.
Però si estàs parlant de l'Street Fighter 6,
és molt diferent, això.
I aquí també vas sobre d'una cosa.
Bueno.
Sort o sí. Ja, hi ha moltes ganes. I a més, de nou, la gràcia d'això és que no ens el veiem venir. El Final Fantasy XVI, l'Street Fighter 6, que hasta luego. Home, és que Final Fantasy XVI, quan et posen els kaijus pagant-se,
sí,
ja està, ja l'has venut, ja està. No, sí. el volem tots. El Teardown, que ja estava a PC, i recupera una cosa molt maca, que és un joc de destrucció absoluta, que va per voxels, i mola perquè la destrucció és algo que als 2000 es va posar molt de moda, amb el Red Faction Guerrilla va explotar, mai més.
I ara torna.
Perquè és molt fotut fer coses destructives. Ja es van dir, nos hemos venido arriba.
Molt bé.
El Towers of Agasba, que és com un Breath of the Wild, multijugador, amb crafteig, construcció de bases. Aquest et va agradar?
És que és una còpia descarada del Breath of the Wild, que el personatge porta la parabela aquesta.
Sí. I el Tower of Fantasy, i el com es diu, el Genshin Impact, sí. Bueno.
Escolta'm, una cosa, com que ens queden dos minuts per tu, igual, no, sobretot com que els potents, els que a tu et van agradar més.
Ah, bueno, vale,
sí. Com que ens queden dos minuts, et sembla bé?
Sí. Ghost Runner 2. Ets un samurai
robot
sí, amb katana, que fas parris i vas amb moto ara.
Tu vas cridar allà,
És que l'1 és molt espectacular, sí, està molt ben fet.
Sí, sí.
I normalment no surten tan bé aquests jocs en primera persona, ràpids, saps? I aquest va sortir molt bé.
Molt bé.
El Phantom Blade 0, que jo no sé com es juga aquest joc, no entenc la càmera, jo necessito veure un HUD i veure com es controla, però el que van ensenyar... dámelo ya. El Plucky Squire, que és un joc meravellós, que porta Devolver, com pràcticament tot el que porta Devolver, que és un llibre que s'obre i jugues en 2D amb un ninotet que està dins del llibre i és fantàstic, ja l'estàs comprant i de cop i volta surt del llibre i és 3D. I dius, o sigui, m'he de comprar dos, perquè el vull dos vegades. Espectacular. Tens el Neva, que és el nou joc d'estudi de Conrad Roset i tal, no el vam veure venir ningú,
no.
Va aparèixer allà i nos quedamos con cara de tonto y yo lo quiero ya para siempre. El Revenant Hill, que és un successor de Night in the Woods, que és un joc que a mi m'agrada molt en el seu moment, i l'Spider-Man 2. Spider-Man 2 és algo... És que han posat 10 minuts, pongan 40.
De totes maneres, Albert, a tu no et va entusiasmar?
La tria que ha fet està bé.
No, no.
Sí. Gràcies.
Els ben bé no. Que mai jugaríeu junts, vosaltres dos.
Però jo des que no sóc un mega entès de les noves plataformes, nous jocs, etcètera, etcètera, és un moment que dius, el que té la PlayStation 5, de dir... Ara ha arribat el moment. Ara ja estem jugant. És a dir, és no, encara no. Encara no.
Jo crec que no. De fet, que té PlayStation per aquest 2023 propi, Spider-Man. Ja està.
Que suficient per vendre el triple que tota la resta, bueno, menys Nintendo, però que té l'Spider-Man
i ja està. Encara no, eh?
No. Encara falta treure, que és algo que sí que és veritat, ha faltat coses del Returnal, han faltat el Ghost of Tsushima, han faltat coses que dius, tio, això és el
de Naughty Dog.
Però de Naughty Dog, que tens el multijugador de Last of Us, que no sé qui li té massa esperança. Jo
tampoc, però...
L'haurem de jugar igual, que és Naughty Dog, però bueno.
Doncs molt bé, queden 50 segons. Veu veure vosaltres aquesta presentació? Les veieu en directe?
En directe no, però el dia següent vaig veure i jo coincideixo amb el Bazos totalment.
Sí, jo també.
Sí? Molt bé. Albert, després parlem. Gràcies per acompanyar-nos a la Generació Digital.
A vosaltres.
Segur
a vosaltres.
Que no serà l'última vegada. I quan hi hagi una PiccoloCon, jo què sé, aviseu-nos que posarem un micro per allà o així, eh?
Molt bé.
Gràcies, Bazos, Albert i Eli.
A tu.
Que vagi molt bé, oients, i setmana vinent un programa especial on parlarem del català i les consoles i també d'aquí dues setmanes programa en directe des del Sonar. Estem molt contents. Adéu-siau.